Bé, doncs avui és el Dia Internacional de la Lluita contra les Tempestes de Sorra i de Pols. Curiosament, ens pensem que ens cau molt lluny, però si ho mirem en perspectiva i veiem la evolució de la línia de condicions de desert que ens arriba des del nord de l'Àfrica, veurem que la península ibèrica cada vegada està més exposada. Doncs avui és el Dia Internacional de la Lluita contra les Tempestes de Sorra i de Pols. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Estem ja a 12 de juliol, dimecres avui, i espero que el dia màxim de la onada de calor, el d'ahir, doncs el passessis el millor possible. La veritat és que la sensació de calor va ser notable, notablement alta, per entendre'ns, i sobretot la nit, que ens hem quedat a 21 graus de mínima. Per tant, no hem pogut acabar de refrescar les cases, perquè al final les cases actuen com un radiador, també. Agafen l'escalfor del dia i després de nit no la deixen i a l'endemà de dia es tornen a carregar i no acabes de fer net, de cap manera. Hores d'ara, a quan estem? Doncs ara estem a 28 graus. No és que sigui una temperatura baixa, però no és la d'ahir. És que ahir estàvem parlant de 35 graus en aquesta hora, 35, avui de 28. Busquem la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà, i per això ens n'anem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Lleida, temperatures en general en descens, i és que arribarem encara, però, als 37 graus de màxima a Lleida ciutat, 36 a Balaguer, 35 a Tàrrega i la Seu d'Urgell, amb avís groc actiu per temperatures altes, i 28 graus de màxima a Viella. Respecte al cel, a la Vall d'Aran, intervals de núvols baixos augmentant a cel ennuvolat, amb probabilitat de xàfecs dispersos ocasionalment amb tempesta. A la resta, poc ennuvolat o clar, amb intervals de núvols alts i també nuvolositat d'evolució diurna al Pirineu, on no es descarta que pugui haver-hi algun xàfec ocasional. A més, vent fluix variable tendint a component sud. Per demà dijous, temperatures en general en descens. Arribarem, per exemple, als 35 de màxima a Lleida i Balaguer, 34 a Tàrrega, 32 a la Seu d'Urgell i 26 a Viella. Respecte al cel, poc ennuvolat o clar, amb intervals de nuvolositat alta, també a la Vall d'Aran s'esperen intervals de núvols baixos i nuvolositat d'evolució diurna a partir del migdia, que podrà deixar xàfecs dispersos ocasionalment amb tempesta al Pirineu. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Mira, et dono dades curioses que m'envia l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. Ahir vam estar pràcticament 4 hores per sobre dels 39 graus a Lleida. 3 hores i 50 minuts, que vam tenir 39 graus o més. Per 37 graus o més vam estar 6 hores i mitja. I 8 hores i mitja amb 35 graus o més. I 30 graus o més, que no és que sigui baixa, 30 graus, 13 hores i 15 minuts. Per tant, és normal que ahir a la tarda vespre, nit, doncs és que no es refrescava de cap de les maneres. De totes maneres, el temps és molt... Aviam, normalment a l'hivern fa fred i a l'estiu fa calor, això ho tenim claríssim. Després en farà més o menys, o hi ha historietes, però puntualment hi ha alguna cosa que canvia. I avui fa 30 anys, a l'estiu, al juliol, de fet, del 1993, vam tenir la gran refrescada. Et dono xifres de fa 30 anys. Dia 11 de juliol del 1993, a Lleida vam tenir una màxima de 26 graus i una mínima de 10. Ulla, 26 de màxima. El dia 12, 28 de màxima i 10 de mínima. I el dia 13, 28 de màxima i 10 de mínima. Això és la gran refrescada de fa 30 anys del juliol de 1993. Ara sí, busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
En uns minuts seguim amb les entrevistes electorals. Estarà amb nosaltres la candidata a Lleida del Partit dels Socialistes de Catalunya, Montse Mínguez. Abans t'explico que Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, un cop finalitzat l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per calor molt intensa. Es manté, de totes maneres, a la zona del litoral i prelitoral de cara a aquesta nit o matinada, on es preveu que la mínima sigui relativament alta o molt alta. Quines són les temperatures màximes que es van assolir amb observatoris, amb condicions òptimes per mesurar la temperatura, no al balcó de casa, que sempre doncs, rebem la radiació mateixa de l'edifici o del mateix carrer, i surten un pelet diferents. Tot i que si surts al balcó és la sensació que tindràs. Però quines són les temperatures màximes d'ahir a tot Catalunya? Doncs van ser en dos punts, i els dos a la província de Lleida. Una a Organyà i l'altra a Lleida Ciutat. 41 graus. Va ser oficialment la temperatura màxima d'ahir de tot Catalunya. A Organyà i a Lleida, 41 graus. Insisteixo, això és temperatura doncs amb lloc ideal, mesurat de manera totalment correcta. A Valdomar, 40,5, a Oliana, 40,4 i a Alfarràs, 40,3. Degut a aquesta calorada, no a aquesta calorada, però a les calors que tenim últimament i a la manca de precipitacions, doncs ja saps que no es pot regar tant com es vol, i els pagesos estan tirant la fruita a terra perquè la falta de reg per la sequera no permet assolir calibres d'aquests que es poden vendre a les botigues. Això és una veritat a mitges, i la culpa la tenen tant des de les botigues com els usuaris. Perquè si ens posen al lineal un préssec gran i un préssec petit, agafem el gran, el petit no, perquè és lleig i perquè és petit, perquè ens han acostumat al préssec gran. I quan dic préssec parlo de pomes, de nectarines, de peres o de la fruita que vulguis. I estan tirant la fruita a terra perquè, clar, no arriben al calibre mínim que comercialment es pot moure. I la veritat és que després de treballar tot l'any i de gent, perquè hem rebut els informes de Càritas i de la Creu Roja, de gent que no té per menjar, veure com es tira fruita, que és totalment saludable, totalment menjable i totalment bona, a terra, perquè els calibres a la que arriben per manca d'aigua no pot arribar a la botiga perquè no es vendrà i l'hauran d'acabar tirant al contenidor, és una imatge de veritat que ens hauria de fer reflexionar molt i molt. Com a societat ho dic, i com a individus, de manera individual, molt hauríem de reflexionar que es doni aquesta imatge. I com a notícia econòmica del dia, t'explico que la inflació a les comarques de Lleida cau més d'un punt i se situa en el 1,8% al mes de juny.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I seguim amb les nostres entrevistes electorals. Ja saps que aquesta setmana doncs, tindrem els candidats, els principals candidats per Lleida, dels principals partits polítics. Avui està amb nosaltres la diputada del PSC, la Montse Mínguez. Montse, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb la Montse, que ja fa anys que ens coneixem.
Molts, de manera en lo personal i en lo professional.
Tens tota la raó, tens tota la raó. Sobretot món de futbol, també.
Exacte, no, perquè la gent ho entengui, del món personal, diguem, el món del futbol, sí, de l'escola, sí, sí. De les extraescolars, que diguéssim nosaltres.
Montse Mínguez. Una dona que ha passat per la política municipal i per la nacional.
Exacte.
En quina et quedes?
Doncs les dues tenen el seu enganxe, que diria jo. Pensava que la política nacional, o potser perquè també estava acostumada que no mos incidia tant cada dia a la vida de les persones, a ajudar la vida de les persones, potser és que estàvem acostumats a una altra època, però sí que he descobert que la vida nacional, la política nacional, pot incidir molt, depèn de quin govern t'està representant o t'està governant i està decidint, incideix moltíssim en la vida quotidiana de les persones. I ara et posaré un exemple. Podem parlar d'excepció ibèrica o podem parlar de timo ibérico? Si parlem d'excepció ibèrica, que és el camp defensat des del govern de Progrés, estem parlant que aprovar allò significa estalviar-nos cada mes 60 euros de la factura de la llum. Podem parlar del preu de la gasolina. Fixa't que, si em permets, Ricard, fa un any parlàvem del preu de la gasolina, sí. De com estava. No? Marxàvem de vacances i parlàvem del que ens costava plenar el dipòsit i es va treure un real decret de bonificació del preu de la gasolina per ajudar la gent a plenar el dipòsit. Això es fa en política nacional, per tant, també incideix en el dia a dia. Fa un any parlàvem de que l'IPC estava al 10%. Obria totes les tertúlies de ràdio i obria totes les tertúlies i o diaris i editorials de la premsa escrita. Avui l'IPC està a l'1,9%. I no és casualitat, és perquè hi ha algú que està en un govern, que és nacional, i per tant decideix uns reals decrets i els diputats, els grups parlamentaris, defensem i busquem els acords amb altres grups polítics per tirar endavant aquests reals decrets que incideixen en la vida de les persones. Per tant, jo abans tenia aquesta concepció de que la política municipal era l'administració, i és cert, és l'administració més propera que troba el ciutadà, on se pot plantejar la seva queixa, on resols el dia a dia de la gent, però m'he donat compte que la política nacional, déu-n'hi-do, i també, no? I en quina dimensió o com resolem els grans problemes que té les persones. El tema del lloguer. Uh-huh. Doncs si tu limites el lloguer a un 2%, automàticament la gent de Lleida, en lloc de revisar-se el lloguer a l'IPC, que ha estat del 8,5%, doncs se li ha revisat com a molt al 2%. Per tant, imagina't, no, com en política nacional també incidim en el que passa aquí al veí de Carrer Acadèmia.
Estàs parlant de decisions nacionals que afecten a tota la ciutadania, inclòs a la de Lleida, però et preguntaria també si aquests darrers 4 anys... O perquè la gent no entengui, anar a Madrid com a diputada és difícil treballar per Lleida, exclusivament per Lleida?
No. La veritat és que trobem...
És a dir, saben que existim?
Sí, exactament. Mira, la contribució que fa tot el món agrari, l'agroalimentari, és el 10% del nostre PIB, del nostre producte interior brut a nivell nacional. I d'aquest 10%, aquest pes que té dins de l'economia, molt es produeix aquí, el sector agrari, el sector agroalimentari a les Terres de Lleida, doncs és importantíssim. Per tant, evidentment que saben la importància que té i han trobat també un govern encapçalat per un ministre com és el Lluís Planas, que entén del món de l'agricultura, que coneix perfectament quins són els reptes i quins són els problemes als quals han enfrontat el món agrari en aquests 4 anys, i han pogut trobar amb ell una persona que els ha acompanyat a superar o a pal·liar els efectes de les crisis. Pensa que venim, que les coses passen molt ràpides. No mos en recordem de fa un any, com et deia, de l'IPC, no mos en recordem de fa un any com estava el preu de la gasolina, però és que segurament si tirem cap enrere en recordem-nos del món agrari i tota la crisi del Covid. No va faltar ni un aliment a les estanteries dels supermercats. I això que hi havia molts agoreros, que jo crec que cada dia anaven al supermercat a veure quin és el lineal que estava faltant, I no va faltar ni un. Vull dir que la cadena alimentària va funcionar i va permetre, i per a que els aliments arriben al supermercat i jo els pugui anar a comprar, vol dir que tota la cadena està funcionant bé. I aquesta cadena neix sobretot a les Terres de Lleida. I et parlo del món, per exemple, també tecnològic, del món digital, com la ciutat de Lleida, com la província de Lleida també, amb temes de modernització, evidentment, i amb temes de tecnologia ha donat un salt cap endavant. El parc científic tecnològic és conegut arreu, les nostres empreses s'estan posant a primer nivell. Per tant, sí que es pot fer coses a Madrid amb interessos i des del punt de vista lleidatà. I també us he de dir que els diputats per Lleida som un lobby, I que ja quan hi ha algo que mos interessa
a nosaltres... Com a ciutadà ja et dic que és una cosa que m'agrada escoltar.
Sí, a nosaltres quan hi ha algo, alguna proposta d'algun grup o algo que ens pugui afectar, ens va passar amb la crema dels rostolls, no? Que hi havia molta problemàtica, mos van ficar tots i dic, escolta, és que això mos afecta, per tant ho hem de solucionar. Amb la llei del benestar animal, doncs mos hem de posar d'acord i hem de saber negociar alguna esmena que a nosaltres també ens pugui beneficiar. Per tant, també us he de dir que els diputats per Lleida som un lobby i per això hem d'aconseguir seguir sent aquest lobby. I hem d'anar tots a una, i per això és important per nosaltres el dia 23 de juliol que algun diputat del Partit Popular no entri a la província de Lleida, perquè aquests dos van per una altra derivada. Van per interessos partidistes, no per l'interès general de la província de Lleida. I estic convençuda que amb el senyor Dante Pérez, que és el cap de llista del Partit Popular, difícilment se sortirà del discurs del Partit Popular del no a tot, perquè jo estic convençuda que el 23 de juliol el president Pedro Sánchez tornarà a guanyar les eleccions i continuarem amb un govern progressista perquè és el que interessa i el que vol la majoria de la gent d'aquest país.
Montse, anava a preguntar, com veus Catalunya ara respecte a quan et vas presentar fa 4 anys?
Doncs la situació és...
perquè és que
ha canviat moltíssim.
El que et deia,
memòria curta, la memòria,
però...
la memòria curta o la millor...
Parlo sobretot de la situació social i política.
Mira, el 2018, quan el president Sánchez va arribar a la Moncloa, hi havia 3 problemes a nivell nacional que preocupaven a la gent. Un era el mercat laboral, el segon assumpte que preocupava la gent era la corrupció, el 2018, i el tercer assumpte era Catalunya. No un problema que només ens afectava a Lleida o a Catalunya, sinó que a nivell nacional era el tercer problema nacional que tenia el país. Avui podem dir que el mercat laboral funciona, estem a dades històriques de contractació i d'afiliació a la Seguretat Social, a Lleida província ha multiplicat per 4 els contractes indefinits, estem a nivell nacional a 21 milions de persones afiliades a la Seguretat Social, l'atur juvenil més baix de la història, hi ha 10 milions de persones, de dones afiliades a la Seguretat Social i, per tant, el mercat laboral funciona. Si parlem de la corrupció, tenim un govern impecable. En aquests moments, ja 5 anys, on no se'ls ha pogut destapar ni trobar absolutament res al govern de progrés presidit pel Pedro Sánchez. Per tant, la corrupció és un tema que ja a la ciutadania ja no li preocupa i això és molt important, molt important. I tercer, Catalunya. A mi la Catalunya d'avui, la del Salvador Illa, de la mà del president Pedro Sánchez, m'agrada molt més que la Catalunya que teníem el 2018 amb en Rajoy o la possible Catalunya que podem tenir depèn del resultat que surti el 23 de juliol. Imagineu-vos quina seria la situació de per Catalunya amb un president que es digui Feijó i amb un vicepresident que es digui Abascal. Per tant, la gent quan anem a votar el dia 23 de juliol jo vull que també se facin aquesta reflexió. Què és el que volem com a catalans? Quin és l'interlocutor que volem a Madrid si és que volem que les coses tirin endavant? Per tant, la situació és molt diferent, el president Pedro Sánchez s'ha arriscat molt per Catalunya i de la mà d'en Salvador Illa, del nostre primer secretari, doncs penso que també han pogut demostrar que nosaltres som els del diàleg, els de la política útil, els d'arribar a acords, sense anar més lluny, vam aprovar els pressupostos de la Generalitat i per tant això és el que vol la gent, vol estabilitat. I no vol desgavells, ni vol sorolls, ni aldarulls. Avui Catalunya creix més que el 2018. Avui a Catalunya les empreses estan tornant. Avui a Catalunya s'està donant resultats econòmics diferentíssims i sobretot amb espais de convivència doncs no hi ha color el que tenim ara que el que tenim el 2018.
Montse Amclau, província de Lleida. I parlant d'infraestructures, quina creus que seria el principal objectiu?
Doncs el principal objectiu, i com que nosaltres depenem molt la nostra economia del món agrari, és la modernització i, per tant, hem de saber aprofitar a tope els recursos que ens venen d'Europa. Fixa't que el 2021, i això en qualsevol tertúlia i em sembla que en un debat agrari que hem tingut amb el senyor Gavín, ja li he dit, el 2021 es van traure fons de projectes per finançar a través dels fons europeus. La Generalitat de Catalunya es va oblidar de posar el canal d'Urgell, que és la principal infraestructura de regadiu de Catalunya.
Que és un dels que hem hagut de tancar.
Que és un dels que ara estem tancant l'aigua, la sequera, i per tant tot el prejudici. El senyor Gavín ho va tillar com a que m'agafa amb una anècdota. És que no és una anècdota. És que a les institucions, al capdavant de les institucions, han d'haver persones que coneguin la realitat del nostre territori. Per nosaltres el canal d'Urgell és imprescindible, importantíssim, i la modernització del canal d'Urgell s'ha de dur a terme. Si avui el canal d'Urgell està dintre dels projectes finançats per fons europeus amb 20 milions d'euros, és gràcies al subdelegat del govern d'aquí de Lleida, que es diu José Crispín, i al que hi havia llavors la delegada del govern, que era la senyora Teresa Cunillera, que ho van posar com a projecte per ser finançat. Ara imagineu-vos Imagineu-vos amb un hipotètic resultat del 23 de juliol que en lloc de tenir el subdelegat del govern socialista o la delegada del govern socialista tinguéssim els negacionistes. És a dir, estem veient com el Partit Popular està ficant alfombres vermelles, catifes vermelles a Vox, a totes les institucions. Vox és negacionista del canvi climàtic. Vox és el que ja lloverà. Vox és el no a los fondos europeus. Les conselleries d'agricultura a comunitats autònomes on estan arribant els pactes els estan regalant a l'ultradreta. Per tant, insisteixo, als negacionistes. Imagineu-vos ara, per un moment, que aquestes institucions tan importants com les subdelegacions o les delegacions del govern estiguessin en mans de l'ultradreta, dels negacionistes, antivacunes, antiabortistes, els que volen llançar la bandera LGTBI. És que és un retrocés molt important. Per tant, nosaltres hem d'anar cap endavant i el sector, el nostre sector agrari, necessita mirar cap endavant. I ho està fent. És que està fent un salt qualitatiu importantíssim. Tu avui te vas amb una explotació agrícola agrària i veus drons que estan sobrevolant. I estan fent molta inversió també en modernitzar els seus regadius i aquest ha de ser el camí, és que no pot ser un altre. Aquest, parlem del tema de les rodalies, som l'única província que no tenim rodalies, Ricard.
Sí.
Que és que fa molts anys i la competència la té la Generalitat i ells diran que és l'Estat i és que no es tracta d'això, no es tracta de tirar la responsabilitat a les diferents administracions, es tracta de sentar-se i les administracions parlar i tirar endavant el país. El que no pot ser és el que havia passat abans amb un president del Partit Popular que no es parlava amb la Generalitat, que és que vam estar 10 anys que hi havia dues administracions importants que no es parlaven.
Mm-hmm. Montse, dos temes molt concrets, molt concrets. Turó de la Seu Vella, Patrimoni Mundial de la Humanitat, s'ha d'impulsar ja definitivament?
Sí, s'ha d'impulsar, fa temps que en venim parlant. Jo penso que aquests últims 4 anys amb l'alcalde...
És a dir, tal com està la història, perquè la gent entengui, aquí hi ha com una cua. Espanya només en pot presentar una i, per tant, hi ha com una...
Estem a la cua.
Estem a la cua, però...
Però s'ha d'impulsar.
Els dos primers estan donats, 23 i 24. Per tant, parlem ja del 25.
La qüestió és Espanya.
Aquí sí que s'ha de fer un lobby lleidatà, s'ha d'anar tots a una.
Total, total. Per això et dic que hem de fer un lobby lleidatà i espero que aquest lobby lleidatà dels 4 diputats que representen la província de Lleida doncs siguin 4 diputats que vulguin fer un lobby. Jo és que me costa molt veure un diputat del Partit Popular que vulgui fer lobby amb els altres diputats progressistes o d'esquerres de la província de Lleida. Per tant, s'ha de fer lobby, estem, com dius tu, a la cursa, estem en el camí i, per tant, hem d'empeny, és importantíssim.
I l'altre, aquest AVE Madrid-França passa per Catalunya, para a totes les estacions menys a Lleida, inclòs Figueres, Girona, Barcelona, Tarragona i Saragossa, i salta Lleida.
Sí, exacte, perquè això ho hem reclamat. De fet, mira, l'altre dia estava reunida amb Comissions Obreres i vam presentar l'estudi de lo que havia de ser el Rodalies de Lleida i també me van presentar, evidentment, aquesta reclamació de l'AVE a França. Fixa't que fa la línia de la costa directa i després se'n va cap a Saragossa perquè passa per un altre bypass que no és l'estació de Lleida, i per tant aquí suposo que estem parlant d'un tema de...
Fa el bypass però podria passar per l'estació,
sí,
de Lleida.
És un tema de temps, de tiempos d'espera, o és un tema de que s'hauria d'estudiar bé el per quin motiu ara mateix no està passant i demostrar que si passant per Lleida tampoc no passa res o al revés, no? Que seria molt beneficiós. Per tant, això es tracta de parlar. Si nosaltres som aquests, nosaltres som els de la política útil, els del diàleg, els del parlar, no els de la queixa contínua. Hi ha uns partits polítics que tot el dia estan amb la queixa, amb el ploramiques, amb el que és que no mos fan cas. No, és que has d'agafar el timó i tirar cap endavant. I per tant, si aquesta és una reclamació o una reivindicació del territori, doncs, escolta, la nostra obligació com a diputats és reclamar, sobretot, i buscar el benefici de tots.
Montse Mínguez, et deixo els darrers 30 segons perquè demanis el vot.
Bé, doncs el 23 de juliol tenim unes eleccions decisives. Es tracta d'avançar o retrocedir. És que no hi ha més, no hi ha una altra alternativa. Només hi ha dues persones que poden ser presidents del govern. Una se diu Pedro Sánchez i l'altra se diu Alberto Núñez Feijó, de la mà de Vox, de la ultradreta. Pedro Sánchez significa avançar. Avançar en el mercat laboral, en la reforma laboral, avançar en el món agrari, avançar en la lluita dels drets de les dones i dels col·lectius, i en canvi el senyor Feijó ens porta, i de la mà de l'ultradreta, ens porta a retrocedir, com ho han vist, en 20 dies han retrocedit 20 anys, com ho han vist amb els diferents pactes que han dut a terme en les comunitats autònomes i amb els ajuntaments. Per tant, el PSC és l'únic partit que pot frenar l'entrada de l'ultradreta en les institucions, i jo els demano als nostres oients que facin un vot de confiança al Partit dels Socialistes, que facin un vot de confiança al president Pedro Sánchez.
Montse Mínguez, candidata del PSC a les Terres de Lleida, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi bé aquestes properes eleccions del 23 de juliol.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
COPE Lleida amb Ricard Álvarez.
A punt d'arribar a la una de la tarda, a la meitat de la setmana, encara que estiguem a juliol, el que fem és recomanar llibres des de l'espai a Llibrera't, amb l'Anabel Ramos, que ja saps que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida. També és una persona que et recomana què llegir, et recomana lectures. I pots dir, escolta, què faig? Què llegeixo ara? Per on tiro? Mira, els tres últims que he llegit són aquests. Ara cap a on vaig? Cap on vaig? I et farà propostes interessants, de llibres que segurament ni te'ls havies plantejat o no sabies ni que existien, I a més és una persona inquieta. L'Anabel és una persona que li agrada estirar fils. Quan troba un tema, una escritora, un escriptor que no coneix però que li desperta alguna cosa, com s'estira el fil, i a veure què en trau d'allí, Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Cada dia tardo més a presentar-te. Tantes històries.
No cal. Jo ja me coneixen, no? Jo penso, sí, ja me coneixen.
De tant
ja
en està. Quan ho recordem.
Home, sí. Ja
perquè
està.
És així. Bueno, m'ha arribat el darrer programa de la temporada.
Doncs sí.
Qui ho havia de dir?
Sí,
segona
dir?
Temporada.
És veritat, segona temporada. Completa.
Mira, la primera dius, bueno, mira, sí. A més, la primera vas començar al mig. No vas començar al principi.
Vas començar al setembre,
vas
també.
Vas començar al setembre?
Sí.
Ah, pensava que havies començat al gener,
no,
imagina't.
No, vaig començar al setembre.
Mira, segona temporada sencera.
Passa que vaig començar cada 15 dies.
Sí, és veritat. Després ja et vaig enganyar, et vaig dir, no, escolta...
Vine cada setmana.
Vine, fem-ho cada setmana. Segona temporada, hem recomanat una pila de llibres,
Sí.
Però molts,
Molts.
O sigui que, és que no sé què llegir, no, sisplau, no, no.
No hi ha excusa.
Has de saber què llegir, perquè cada dimecres a la llibrera t'hem explicat moltes, moltes propostes de tots els gèneres i gustos i edats i dificultats. Perquè hi ha llibres que són més difícils de llegir, les coses com siguin,
sí.
I n'hi ha que són més fàcils.
I a més a la biblioteca pública tens l'espai.
Tens el racó.
Sí, sí, tenim l'espai per poder anar a recuperar ja les recomanacions,
doncs,
que he anat fent.
Escolta, que avui acabem temporada i també acabem aquesta sèrie de viatge amb un llibre.
Sí.
Que no és que tu vagis a viatjar portant un llibre físicament, que també pots fer-ho, sinó és que llegint un dels llibres que et recomanarà l'Anabel, doncs viatjaràs.
Exactament.
Per on ens mourem avui?
Avui canviarem de continent i ens n'anem a... Bueno, avui visitarem dos continents, de fet, Amèrica i Austràlia.
Molt bé.
Sí, perquè hem fet Àfrica, vam fer una mica d'Àsia, vam fer Europa i ara anem a Estats Units i a Nova Zelanda, a Nova Zelanda concretament.
A veure.
Que n'hi ha moltíssims més llibres, o sigui, per poder viatjar hi ha moltíssims, me deixo moltíssims.
Bueno, l'any que ve,
Sí, per l'estiu de l'any que ve.
No, l'any que ve, dic, perquè veus aquest paper que tens aquí sobre aquesta carpeteta.
És el contracte.
Sí, això és per renovar.
Ah, perfecte.
No, és que aquí no...
No deixem res.
Jo no us deixo marxar sense saber ja si renovem o no.
No deixem res a l'atzar, no?
Llavors,
tot lligat.
Vull dir que l'any que ve tenim temps per tornar a recomanar.
Vale, doncs per l'estiu de l'any que ve visitarem d'altres indrets. Començarem per Estats Units, de fet, concretament per la frontera entre Texas i Mèxic. El llibre segur que et sona el títol perquè van fer una pel·lícula que va tenir molt èxit, que el llibre és No és país per a vells.
Ah.
I l'autor és Cormac McCarthy, que precisament va morir el dia 13 de juny. Va morir...
Vaja.
Va néixer en 1933 a Rhode Island, Island, als Estats Units, i va morir el 13 de juny del 2023. És un dels autors més reconeguts de la literatura americana contemporània i sempre ha estat candidat al Premi Nobel, però no el va guanyar. Mm. Va començar publicant Tots aquells cavalls, Meridià de sang, No és país per a vells, que va ser adaptada al cinema, com t'he dit abans, pels germans Coen, que a més sortia un actor espanyol, que ara no me'n recordo com se diu, que va fer un paperàs.
Ah.
Després tenim La carretera, que també va guanyar molts premis, també va ser adaptada a la pantalla gran. I fa, no res, ara fa molt poquet, va publicar l'últim llibre, que es titula El passatger Stella Maris, que també és com una barreja de ciència-ficció. No és país per a vells, explica la història del Llewellyn Moss, que és un veterà de la guerra del Vietnam que es dedica a la caça, i per casualitats de la vida es veu immers en una baralla entre narcotraficants i descobreix que, bueno, troba una maleta amb 2 milions de dòlars.
Caram.
I fuig amb aquesta maleta. Però clar, fuig ell i el persegueixen doncs per la frontera entre Mèxic i Texas per recuperar aquests diners uns altres narcotraficants. Llavors explica una història. És una pel·lícula molt sagnant, és un llibre també, a més, com a molt cru, no? Que ens explica doncs això, la amb violència, no? La societat, l'avarícia, la responsabilitat que tens davant dels fets. Vull dir, és un llibre molt punyent.
Mm-hmm. De totes maneres, l'avantatge que tens al llegir un llibre és que el grau de cruesa del que t'imagines el poses tu.
Sí, te pots imaginar més o menys.
Amb una pel·lícula...
És el que hi ha.
Sí, sí, és el que el director ha decidit i pot ser molt o poca. Però en un llibre tu poses tu. O sigui, acabaràs vivint el mateix, però les imatges que t'evoquen, doncs tu te fiques el teu estil.
És una novel·la moguda, ràpida, plena de diàlegs, molt, doncs això, molt, com una road movie, diguéssim, com una road, no sé, una novel·la de carretera, diguéssim, doncs així.
Molt bé.
On anem ara? Anirem a Xile.
Ah.
Sí, anirem a Xile i vaig a recomanar una autora que ja he recomanat aquí alguna altra vegada, perquè és una de les autores que vaig començar a llegir fa molts anys i que penso que val la pena tornar a llegir i que fins i tot encara publica, vull dir, és una senyora gran, però encara publica, és la Isabel Allende. I us porto el primer llibre que ella va publicar, que és amb el que se va donar a conèixer, que és La casa de los espíritus. També es va... amb aquesta novel·la es va donar a conèixer. És una novel·la molt bonica, preciosa, que ens explica la història d'una família. El pare d'aquesta família és un senyor doncs, molt ferm, estricte, molt agafat a les tradicions, però per les circumstàncies i per el que està passant a la societat xilena i per tota la història, doncs va acabant venint-se a menys, diguéssim, i veient que la seva família doncs se n'anava no trencant, però no portant-se com ell hagués volgut. És preciosa. Bueno, a mi me va agradar moltíssim. I a més, és una novel·la que la poden llegir els joves també, joves adults, diguéssim.
15-16 cap amunt.
Sí, de 15-16 cap amunt. Perquè, de fet, jo me'l vaig llegir fa moltíssims anys. Es va editar l'any 82, n'han fet moltíssimes edicions i reedicions. La casa de los espíritus, de la Isabel Allende.
Molt bé.
Que qui no conegui la Isabel Allende, que jo penso que deu quedar poca gent, doncs pot començar per aquesta novel·la.
O sigui, hem començat a Texas, passem per Xile, i ara marxem
ara anem més cap al sud, a l'hemisferi sud total, i anem a Nova Zelanda.
Uh-huh.
Us porto una trilogia, bueno, el primer d'una trilogia, que va tenir també molt, molt èxit l'any 2012. El llibre és El país del núvol blanc, i l'autora és Sara Lark. La Sara Lark és alemana, és una senyora alemana, que escriu amb diferents pseudònims, i un dels pseudònims és aquest, Sara Lark. El seu nom real és Christian Gol. Ha publicat moltíssims llibres i ara està vivint aquí a Almeria, aquesta senyora, sí, sí. Va escriure molts llibres sobre equitació. Ella se dedicava a escriure llibres sobre equitació. I va començar a escriure aquesta saga de Nova Zelanda que se titula així, En el país del núvol blanc. De què va aquest en concret? Doncs dues dones que van des de Londres a Nova Zelanda per conèixer els seus futurs marits i per encarregar-se de les feines que, bueno, diguéssim que dos homes busquen esposa, no? És allò com els matrimonis aquests que se feien abans.
Però els van buscar lluny, ja?
Els van buscar lluny, sí. Era de 1800... O sigui, la novel·la estava ambientada el 1852.
Déu-n'hi-do.
Val? El 1852. I llavors aquestes dues dones viatgen a a Nova Zelanda per encarregar-se de les finques dels seus futurs marits que se dedicaven a la cria d'ovelles. Per què Londres o per què Anglaterra i Nova Zelanda? Doncs perquè hi havia com una espècie de comerç de les ovelles entre Anglaterra i Nova Zelanda. I volien fer, suposo que barreges i la millor llana i totes aquestes històries. Doncs aquest és el primer de la trilogia, El País del Núvol Blanc. Després el segueixen La cançó dels maoris i el tercer volum se titula El crit de la terra. I després n'ha escrit molt més, molts més, i a més d'altres trilogies. Però bueno, jo us porto aquestes tres, bueno, que estan bé. Són... Aquestes pesen més, Saps que la setmana passada me deies que pesava molt poquet, aquell de tres llums?
Sí, no.
Doncs aquest pesa més.
He buscat els pesos una altra vegada, perquè quan he vist entrar l'Anabel a l'estudi, dic, ui, aquests... Déu-n'hi-do, i estem parlant de 470 grams, el de no és País per a vells.
Sí, aquest és poquet.
343, el de La casa de los espíritus, de Isabel Allende, però 941 grams.
Un quilo.
Sí, bàsicament un quilo, al País del núvol blanc.
És que té 800, quasi 800 pàgines, sí, 743.
No, a més, és maco.
Sí, sí, hi ha gent... A mi m'agradava molt llegir així llibres grans. Ara ja no tinc tant temps, però...
A veure, aquests llibres s'han de seure... s'han de llegir ben asseguts.
S'han de llegir ben asseguts, no, s'han de llegir amb temps, a més...
A part d'això, perquè tombada al llit, per exemple, no. És que al final pesa molt.
Sí, sí.
Al final t'acabarà caient allò que mig te dorms, te cau el llibre al cap.
Sí.
És que s'ha de vigilar amb això. Bueno,
sí.
Doncs aquestes són les tres propostes per viatjar a través d'un llibre. Texas, Xile i a Nova Zelanda. No és País per a vells, La casa dels espíritus i El país del núvol blanc. Són quatre setmanes que hem estat parlant de com viatjar a través dels llibres, amb 12 propostes, i que jo crec que, home, sempre queda algun racó per descobrir, però hem anat a molts continents i a molts països, eh? Per tant, és una bona proposta. I com sempre, ho teniu a la Biblioteca Pública de Lleida. Llibres aquests en préstec. Podeu anar allà i treure's el carnet, si no el teniu, és gratuït, i te l'endús en préstec, te'l llegeixes i el tornes perquè el pugui gaudir una altra persona, és així de fàcil.
Sí.
I si no, el pots llegir allí a la biblioteca. Vull dir que si tens temps, hi vas cada matí, cada tarda, i pots llegir. Com dèiem al principi, que aquesta setmana estem acomiadant tots els espais setmanals, perquè és la nostra darrera setmana de programació local. Tornarem la primera de setembre, i com que l'Anabel, doncs, aquí en directe, ens ha fet el favor de signar el contracte,
sí.
Doncs això vol dir que la primera setmana de setembre doncs tornarem a parlar de llibres, que jo crec que és una secció que agrada molt. Agrada molt, tant a la gent que és lectora de per si, com a la gent que no, però que vol començar i que treu idees cada setmana per fer aquell passet. Va, vinga, que vaig a la biblioteca i m'agafo un llibre. No, és el que costa fer aquest primer pas, després
sí,
ja està.
Sí, ja està.
Ja venen sols, eh?
I estem per ajudar, Vull dir que si hi ha gent que no sap què triar, nosaltres tenim moltíssimes...
Busqueu
molts recursos per poder oferir-les.
Clar que sí. Anabel, que estàs a una de les teves estacions preferides,
I tant.
Gaudeix-la al màxim.
Jo sé que no és gaire popular, això, perquè la gent no li agrada gens l'estiu, però...
Com que no li agrada l'estiu?
Bueno, hi ha molta gent que no, que no suporta la calor, que...
Vas en un lloc on no faci tanta calor.
Ja, però no te pots moure a vegades. Jo estic encantada. Ja sé que fa molta calor, però m'agrada.
Ja està.
A més, com que sempre coincidis que faig vacances, doncs...
Clar, sí.
Potser deu ser això,
La veritat és que ens han acostumat a això, a fer vacances sempre el mateix mes, i més o menys, a la mateixa època, i no sabem el que és, per exemple, hi ha gent que sí, marxar de vacances un febrer, per exemple, no, o un novembre. Sí. No dic el desembre i el gener, perquè són més problemàtics pel tema festes, que també podria ser, però no ens hem plantejat mai treballar el juliol i l'agost i fer vacances tot el febrer.
No ho he fet mai, jo.
No ens ho plantegem mai.
Bueno, està tot muntat d'aquesta manera, també.
En fi. Anabel Ramos, escolta, que ha estat un plaer que ens haguis acompanyat tota aquesta temporada. Crec que és un espai que ha crescut moltíssim i que hi ha grans propostes amagades setmana rere setmana. Ho podeu recuperar al nostre podcast i buscar aquestes propostes de l'Anabel Ramos els dimecres. Una abraçada gran, gràcies per estar amb nosaltres cada setmana i que passis bon estiu.
Moltes gràcies, igualment. Bon estiu a tothom.
I nosaltres que ens plantarem ja a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida. Parlarem de noves tecnologies amb el Jaume Sitjà i de l'actualitat, evidentment, aquí a Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido como siempre a Mediodía Cope. Hace justo hoy 26 años España vivía con el corazón en un puño, con el corazón encogido. El concejal de Ermua en Vizcaya, Miguel Ángel Blanco, estaba secuestrado por la banda terrorista ETA y tal día como hoy hace 26 años sus asesinos le dispararon a bocajarro. Moría al día siguiente. Fueron cuatro los terroristas que llevaron a cabo el secuestro y asesinato, entre ellos Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote. Este asesinato marcó un antes y un después en la sociedad española. Seguro que recuerdas cómo viviste aquellos días de angustia. Todos, como decíamos, todos en España en vilo. En COPE te lo contamos, por ejemplo, con un podcast titulado Aquellas 48 horas jamás contadas y que tienes disponible en nuestra web. No olvidar nuestra historia reciente sería un motivo más que suficiente para recordar una vez más a Miguel Ángel Blanco. Pero este aniversario llega en plena campaña electoral, después de una legislatura muy marcada, además, por los apoyos de Bildu a Pedro Sánchez, algo que se ha resumido, se ha concentrado en una especie de eslogan o rima popular, tan extendido que incluso acaba por corearse en fiestas por todo nuestro país. Este sonido, por ejemplo, tiene menos de 24 horas. Se ha grabado durante las fiestas de Teruel. Parecido escuchamos el otro día también en la Plaza de Toros de Pamplona durante los Sanfermines. Todo el mundo ha escuchado eso de que te vote Chapote. El propio Pedro Sánchez se mostraba ofendido este lunes en el cara a cara con Feijóo porque se usa esta frase para criticar sus pactos con Bildu. Pero el debate ha ido más allá cuando las propias víctimas del terrorismo mantienen posturas muy diferentes sobre este asunto. Con dos nombres muy claros. Por un lado, Consuelo Ordóñez, su hermano Gregorio, concejal del PP en San Sebastián, que fue asesinado en 1995 en un atentado en el que intervino el propio Chapote. Ella encabeza el grupo de víctimas que critica el uso de esta frase porque considera que se está banalizando los crímenes de ETA. Por otro lado, está Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel, con otro grupo que asume adecuada la frase porque sintetiza, dicen, la política de Sánchez con Bildu y, dicen, ha nacido del pueblo. Si te paras a pensar, se pueden entender las dos posturas, pero el debate queda abierto. Escucha lo que decía esta mañana Carlos Herrera.
Yo comprendo perfectamente bien a todos, a los que están a favor de la frase y en contra de la frase. Yo creo que el que te vote Chapote es una expresión justa, nacida de la indignación de la ciudadanía ante la política irresponsablemente, sangrientamente injusta que sigue Sánchez a cambio de unos votos en el Parlamento, acercando presos a las cárceles vascas y participando prácticamente en su liberación.
Bueno, es un tema muy delicado, desde el punto de vista político se puede entender la crítica usando esta frase. No hay insultos, no proclama nada que sea verdad o mentira y no resulta malsonante, incluso rima. Como eslogan es perfecto. Dentro del contexto de las elecciones se puede entender o compartir la frase. Otra cosa es que acabe por salir de ese marco político y sea coreada en un ambiente de celebración como si se tratase de un punto más de la fiesta. Sobre todo porque a lo mejor muchos de los que la corean ni siquiera conocen bien de qué están hablando. Aquí en este escenario festivo sí que se puede entender que resulte de mal gusto para algunas personas porque, si lo pensamos bien, ni chapote ni lo que representa son un elemento, desde luego, para ninguna fiesta. Pues están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Ángel Correas.
Y está pasando, por ejemplo, que estadística confirma que la inflación, los precios, se han moderado hasta situarse en un crecimiento del 1,9%, en buena medida por el abaratamiento tanto de la electricidad como de los combustibles, también del precio de los alimentos. Sin embargo, su comportamiento es muy desigual. Mientras que han bajado, por ejemplo, los de las hortalizas y legumbres, ha subido el del azúcar, el aceite de oliva o la mantequilla. También contamos que finaliza la cumbre de la OTAN en Lituania con la presencia de Zelensky, pero sin fecha para la entrada de Ucrania en la Alianza Atlántica, tal y como reclama el presidente ucraniano. El secretario general de la OTAN solo ha asegurado que comienza un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos. Y una peregrinación internacional a Roma para impulsar la causa de beatificación de la reina Isabel la Católica. Es una de las iniciativas que ha puesto en marcha la comisión que dirige el proceso de beatificación de la monarca y que está presidida por el arzobispo de Valladolid, Monseñor Don Luis Argüello. La peregrinación, que se celebrará a finales de febrero, contará con un importante programa de actos en lugares emblemáticos de la capital italiana.
Y en los deportes, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hay última hora en el Barça.
Sí, señores, oficial el fichaje del delantero brasileño Vitor Roque, procedente del Atlético Paranaense. Firma Vitor Roque hasta 2031 con una cláusula de rescisión de 500 millones y se incorporará no esta temporada, sino la siguiente, la 24-25. Por cierto que Joan Laporta ha puesto encima de la mesa el nuevo debate del verano. Varias entrevistas del presidente del Barça, hoy en diversos medios catalanes, y por ejemplo en el diario Sport, Laporta asegura que el Barça tiene ahora mismo mejor plantilla que el Real Madrid.
Entiendo que tenemos un equipo muy competitivo y tenemos mejor equipo en estos momentos. Si miras jugador por jugador, para mí, pues tenemos mejor equipo e individualmente también, pues con cierta diferencia y mejores individualidades que nuestros rivales.
Pues el debate está abierto. En el Real Madrid, Bellingham ya se entrena con normalidad tras superar su lesión de rodilla. En baloncesto, es noticia la renovación de Sergio Rodríguez con el Real Madrid hasta 2024. Ha renovado también Pello Bilbao con Bahrein hasta 2026, tras su victoria ayer en el Tour de Francia. Y en Wimbledon, esta tarde sobre las 4:30, juega Carlos Alcaraz en cuartos de final ante el danés Rune.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida amb 7 minuts per sobre de la una de la tarda. Avui és dimecres a la meitat de la setmana, 12 de juliol. Estem transitant per la darrera setmana de la nostra temporada de programació local. Després ja hi tornarem la primera de setembre. Fins llavors, doncs encara ens queda avui, acaba avui, demà dijous i divendres. Hores d'ara, doncs 29 graus a la ciutat de Lleida. Parlant del tema estrella de les converses. Ahir vam tenir el punt més alt d'aquesta onada de calor. Aviam, no avisen, però no, vaja, que pràcticament segur que no serà la darrera d'aquest estiu. Segurament en tindrem d'altres. Ara transitarem els propers dies amb temperatures més acord a un mes de juliol, és a dir, calor, però no aquella calor asfixiant. Mira, per ajustar-ho tot una mica més, amb el Saïd Esbai anem a buscar aquesta previsió de cara al que queda de dia i de cara demà. Saïd Esbai, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, avui dimecres a Lleida, temperatures en general en descens i és que arribarem encara, però als 37 graus de màxima a Lleida ciutat, 36 a Balaguer, 35 a Tàrrega i la Seu d'Urgell, amb avís groc actiu per temperatures altes i 28 graus de màxima a Viella. Respecte al cel, a la Vall d'Aran, intervals de núvols baixos augmentant a cel ennuvolat, amb probabilitat de xàfecs dispersos ocasionalment amb tempesta. A la resta, poc ennuvolat o clar amb intervals de núvols alts i també nuvolositat d'evolució diurna al Pirineu, on no es descarta que pugui haver-hi algun xàfec ocasional. A més, vent fluix variable tendint a component sud. Per demà dijous, temperatures en general en descens. Arribarem, per exemple, als 35 de màxima a Lleida i Balaguer, 34 a Tàrrega, 32 a la Seu d'Urgell i 26 a Viella. Respecte al cel, poc ennuvolat o clar amb intervals de nuvolositat alta, també a la Vall d'Aran s'esperen intervals de núvols baixos i nuvolositat d'evolució diurna a partir del migdia, que podrà deixar xàfecs dispersos ocasionalment amb tempesta al Pirineu. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. M'explicava que això del temps... Doncs normalment passa el que ha de passar, és a dir, a l'estiu fa calor i a l'hivern fa fred, però que després tenim excepcions puntuals que al llarg de la història les podem resumir com a anècdotes. Una d'elles va passar just ara fa 30 anys, i per això ho recordem. L'Armando Álvarez em deia que fa 30 anys, a l'any 93, al juliol, concretament l'11, 12 i 13 de juliol, va ser la gran refrescada. I jo dic, home, la gran refrescada... Sí, mira, et dic les temperatures màximes i mínimes que teníem a Lleida fa 30 anys. Doncs ens vam moure entre els 26 i els 28 de màxima i els 10 de mínima. 10 de mínima. Això va passar fa 30 anys, no pas ahir, on vam tenir el punt de l'onada de calor. Va, que t'explico on van assolir la temperatura màxima de tot Catalunya.
Lleida.
Estàs informat.
Doncs on ha de ser? A la província de Lleida. Sí, sí. És més, dos municipis van empatar amb la temperatura màxima de tot Catalunya i els dos els tenim a Lleida. Un va ser Lleida Ciutat i l'altre Organyà. Quina va ser la temperatura màxima? Doncs 41 graus. Insisteixo sempre en aquest tema de les temperatures, perquè si tu tens un termòmetre a casa, tu pots dir, escolta, que si el meu termòmetre marcava 44 graus. I és veritat, independentment de si està ben millor o pitjor calibrat, segurament t'està marcant una temperatura que és correcta. Però tenir el termòmetre al costat d'una paret d'un edifici, per exemple, doncs fa que la temperatura no sigui la que és a l'aire. M'explico. És a dir, un edifici no deixa de fer de retenir la calor de la radiació solar i després fins i tot magnificar-la. I per això, doncs, a vegades les lectures d'aquests termòmetres que tenim per casa, que això m'ha passat a mi també, és a dir, l'Armando em diu, no, que avui ens hem quedat a 39 de màxima. Dic, escolta, el meu termòmetre marcava 42. Bueno, doncs és veritat, marcava 42 i segurament hi havia 42 graus, però on el tinc jo no és un lloc correcte. Per tant, els observatoris meteorològics, que és on cuiden que es prengui la temperatura de l'aire sense que estigui doncs modificada pels elements externs, ahir es va marcar 41 graus a Lleida i 41 a Organyà, que ens sembla poc. Sí, el tema de les temperatures a l'estiu, hem entrat també amb aquella guerra de xifres. És que ara quedar-nos a 41 graus ens sembla que és poc. És moltíssim. Va sortir ahir pel carrer a les 12, a la 1, a les 2, a les 3 de la tarda o a les 4 de la tarda. Era asfixiant la temperatura, la calor que hi havia, l'aire. O sigui, és una temperatura molt alta. I, de fet, ens hem acostat molt a prop del rècord de temperatura màxima. A Valdomà van tenir 40 graus i mig, a Oliana 40,4. Fixa't que estem parlant de Prepirineu. Alfarràs 40,3. Però això ja s'ha acabat. Avui estàvem a 29 graus ara, ahir estàvem ja per sobre dels 35 feia estona, avui ens quedarem als 36-37 de màxima. I per això Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta Procicat, que és l'alerta de Protecció Civil que activen quan tenim temperatures molt altes. Es manté, de totes maneres, per a aquesta nit, l'avís de calor nocturna intensa, ja saps que això és nou, a tot el litoral i prelitoral català. A l'interior encara no ho estan medint aquest estiu, però bueno, també, vaja, no ho sé, sense saber-ho, però dubto que si baixa dels 20 graus de mínima no se n'anirà massa lluny. Per tant, és allò que si obres les finestres, millor si tens mosquiteres, així no t'entren els mosquits, que hi ha zones de Lleida que és un autèntic mal de cap, una barbaritat de mosquits, i notes allò que es mou una mica l'aire, però re de fresca, eh? Re de fresca. Recorda, hem acabat la onada de calor? Sí. S'ha acabat l'estiu? No. Seguim amb calor? Sí. I per tant, ens hem d'hidratar de manera contínua i regular, beure aigua. No cal esperar a tenir set. Això és molt important, eh? No cal esperar a tenir set. Ens hem d'anar hidratant de manera regular. Que ens costa molt de fer-ho. Jo vaig preguntant a la gent que conec i ens costa molt de fer-ho. No bevem fins que tenim set. Has d'evitar les hores de màxima exposició al sol, des de les 11 fins a les 5 de la tarda. Això és un horari ampliat, de 12 a 4 si vols. I si ho has de fer, doncs protecció a la pell i un barret. I sempre busca les zones doncs, d'ombra. Això de l'onada de calor no és nou, ho hem tingut tota la vida. Sí que és veritat que el canvi climàtic el que porta és que n'hi hagi més sovint d'aquestes onades de calor. I el que ha fet també aquest canvi climàtic és que fa 2 anys que plou cada cop menys. Això no vol dir que hagi de ser una tendència així per sempre. Després igual tenim un any en el que plou molt més de la mitjana, però no ho sabem. El canvi climàtic fa això, que el temps es torna doncs, més difícil de predir i sobretot bastant més extrem. Degut a la manca de pluges, de les quals nosaltres avisem des de fa molts i molts mesos, de fet el nostre meteoròleg, doncs ens hem quedat sense aigua a molts pantans, o sense reserves. D'aigua n'hi ha, però poca. I ja saps que es va haver de tancar 2 canals i que, per tant, hi ha unes hectàrees que s'han vist molt afectades per la manca d'aigua. Això ha fet que molta fruita doncs, no hagi seguit creixent. La fruita és bona, però no ha arribat a les mides en les que la indústria i el comerç creu que és el mínim per portar en una botiga. Què en fem d'aquesta fruita? Insisteixo en aquest punt. La fruita és bona. Ho té tot. Té totes les vitamines, té l'aigua que ha de tenir, és saludable, segueixen la fruita, aquesta que ens diuen que hem de menjar 3 porcions com a mínim cada dia. Què en fem d'aquesta fruita? Doncs la tirem a terra. La tirem a terra perquè no es pot comercialitzar, perquè els que controlen el pas de la fruita del camp cap a les botigues, cap al lineal del teu supermercat, que al final són pocs, han posat un mínim de calibres, que és la mida de la fruita, i si no arribem a aquest, doncs no. No en veuràs de fruita petita al supermercat, per desgràcia. No la veus. Perquè, a més, si la veus, i això també és una altra reflexió que hem de fer com a persones, igual no l'acabes comprant, perquè és petita. És petita, és lletja. Mira, al costat n'hi ha una de molt més maca, més vermella, brilla i tot, la del costat. I és veritat que la fruita ens l'enceren i tot, i les grans, i les maques, i escolta, si és massa petita, doncs no, ja no la posem ni a la botiga perquè no s'acaba venent i l'hem d'acabar tirant. Mira, tirar menjar... Ho sento, ja ho sé que és un tòpic, això, però tirar menjar. L'any 2023, quan Càritas i la Creu Roja ens han presentat uns informes amb unes inversions brutals, entre d'altres, per donar de menjar a la gent que no en té, és una contradicció total i absoluta. I em diràs, val, sí, la cullo. I què en fem de la fruita? Si és que no arribarà enlloc. Doncs aquí està el problema. Potser hem de crear uns altres canals de comercialització on una fruita que és totalment sana, correcta, normal, l'únic que és més petita, no l'haguem de tirar a terra després de criar-la, de fer-la créixer durant tot un any. Si és que molts ho agrairíem poder menjar fruita. Bueno, molts ho agraïm, que molts, escolta, escoltant el nostre nutricionista ho fem. Mengem fruita i perquè ja ho sabem, perquè de petit ens han acostumat a casa. En fi, és una imatge, eh? És una imatge, insisteixo, ja ho sé que al final no s'acaba el món per tirar no sé quants mils de quilos de fruita a terra, però insisteixo que també és una imatge que ens ha de fer pensar i plantejar que alguna cosa no fem bé, alguna cosa no fem bé. I és veritat que això passa ara per la sequera, però no hauria de passar, no hauria de passar. Si aquesta fruita no ha crescut suficient però és normal, ho té tot, s'hauria de poder comercialitzar amb un preu inferior, si vols, però s'hauria de poder comercialitzar.
COPE Lleida. Estàs informat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Juan, tienes mala cara.
Hace días que no duermo. Tengo un montón de deudas.
Tranqui, haz borrón y cuenta nueva.
¿Cómo?
En borrón y cuenta nueva tienes un equipo de profesionales, abogados y economistas que te ayudarán a cancelar las deudas, tanto para personas físicas como para autónomos, avalistas y pymes. Tienen oficinas en toda Cataluña. Visita borronycuentanueva.info y duerme tranquilo.
¡Ah, oh, qué bien! Ahora mismo contacto con ellos.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que parlem de noves tecnologies per darrera vegada aquesta temporada. Ja ho saps que aquesta setmana estem acomiadant tots els espais setmanals perquè és la nostra darrera setmana de temporada. Allarguem una mica més que la escolar, eh? Això sí, però començarem igual, la primera setmana de setembre. És l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com, ens pots seguir les xarxes socials i escoltar-nos a través del nostre podcast. I, com sempre, ben acompanyats amb l'artífex del programa. Amb ell va començar tot. El tema de les noves tecnologies, que no es tractava com a tal en aquesta emissora de Lleida i que, de manera regular, qui va dir, escolta, fem un espai d'això, va ser el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard? Això ja fa d'anys, eh? Ja
però
fa
va anar
anys,
així, eh? Això?
Sí, sí, sí. Des del 2008, eh? Des del... Estem aquí, en
que
antena.
Que sortís una notícia, evidentment sí que es tractava, però parlar regularment de noves tecnologies, no?
Bueno, hem acompanyat a l'Oyer...
2008?
En 2008, des del 2008. Setmana Santa del 2008.
O sigui, ja havia l'iPhone. Es va presentar el 2007.
Sí, sí,
el,
sí.
El primer, sí, que no va arribar, sí, a Europa, sí, ni a, sí, Espanya.
Eh? Sí, 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 sí.
Bueno, pues això, el Jaume va dir, escolta, és que a mi m'agraden molt les noves tecnologies. Jo estava fent Cadena 100, estava fent la musical, i per tant, tampoc no estava a la història, però també m'agradaven molt les noves tecnologies.
I mira, aquí ens hem trobat, eh?
I al final, sí, sí, de seguida vam convergir a l'Infocope Lleida. Jaume Sitjà, de què parlem avui?
Bueno, avui no tenim el company, en David, que ha començat, no, les vacances, sí, anticipades.
Sí, va marxar abans d'hora. El farem començar abans, també.
Eh? Sí, exacte, vindrà abans, no? Doncs d'aquí un record al David i que li vagin bé aquestes vacances. Ok, vinga, va. Avui darrer programa, com tu molt bé has dit, i no farem un resum d'aquest curs escolar o d'aquest curs de ràdio, però sí que repassarem els temes més importants, eh? Perquè quan acabes un curs, al, sí, final, no,
balanç,
dius, ostres,
sí,
balanç. Què t'ha quedat d'aquest curs, no? Què t'ha quedat, no?
Quasi et diria dos o tres temes.
Bueno, dos temes són els que tindríem de puntualitzar. Un primer és ull amb la ciberdelinqüència.
Sí, seguretat.
Vale? Seguretat. L'altre ha set l'any de la intel·ligència artificial, que cada dia està més aplicada. Vale? Portem aquest curs que va començar el xat GPT allà al novembre, desembre, i a partir d'ara és que fins a la sopa.
És, vale, curiós, eh?
Bueno, i després també ja parlarem les xarxes socials, no? Les famoses xarxes socials, doncs, que cada dia busquen noves vies per continuar al capdavant, i com aquest cas TikTok s'obre camí en el món de la música i Meta en el món del microblogging. Vale? Aquestes dues són d'últim dia, d'última setmana, i important a comentar-les, perquè, clar, el temps passa i nosaltres, doncs, cada setmana us portem les notícies més
rellevants. No, a més és que les noves tecnologies, tot el que està vinculat o lligat a les noves tecnologies, com ho coneixem nosaltres, és un món que evoluciona molt ràpid, eh? Que s'adapta ràpid. La societat va ràpida, però aquestes tecnologies també van amb la societat. Va tot molt ràpid.
Vinga, doncs, i en la setmana, i en aquesta setmana, en l'apartat de concepte bàsic tecnològic, parlarem, doncs, d'un clàssic. Vale, d'un clàssic, perquè ha arribat l'estiu i aquí no li agrada pescar l'estiu.
No.
Doncs avui parlarem del phishing, perquè n'hi ha que pesquen 24/7. Una miqueta, doncs...
No, ja us avanço que no és ni canya ni peixos, però per allí va la cosa, pescar.
Pescar. Com podeu veure, també en tenim preparats i tots preparats per la tertúlia Fric. I per començar, això sí, i per no perdre les bones costums, doncs el David sempre ens portava l'efemèride, doncs avui l'efemèride la portem nosaltres. Avui viatgem fins l'any, el 12 de juliol de l'any 1960. Mm. Saps què va passar el 1960?
No ho sé.
Doncs que es va llançar als Estats Units un joc que es deia Edge Sketch. El joguet per dibuixar més popular.
Ah, sí, ara veig la imatge. Sí, aquí a Espanya, com es deia?
Telesketch.
El telesketch. Això era, que clar, depèn de l'edat que tingueu per explicar la història aquesta. Això era una caixeta, una caixeta de plàstic vermella amb dos rodetes a baix, a les cantonades.
Podríem dir que va ser la primera pantalla, sí, per dibuixar.
Era una pantalla.
Sense llapis. I que es podia borrar i tornar a fer un altre dibuix a sobre.
Correcte. A més, i no s'endollava l'electricitat, eh? Ni anaven piles, ni res. Era una pantalla que tu amb aquestes rodetes anaves passant un punter, un llapis, que anava per sota de la pantalla i anaves dibuixant. I quan te'n cansaves, el giraves de cap per avall, el sacsejaves una mica, tornaves a ficar-lo de cara amunt i ja, sorpresa, tot esborrat, ja ho tens preparat per tornar a començar. O sigui, és veritat, el telesketch.
Doncs el 12 de juliol del 1960, l'empresa The Art Company Ohio llança en el mercat Edge Sketch, als Estats Units, aquí li vam dir telesketch. Va ser inventat a finals dels 50 per André Cassagnès, un francès, a qui la va batejar en aquesta màquina l'écran maquiné o magiqué, la pantalla màgica. Jo de francès no en sé, com podeu comprovar. I una miqueta pues, va ser comprada en 1959 per The Art Company a Ohio, i llavors sí, quan ve d'Estats Units les coses doncs pugen com l'escuma i es publiciten a tope, no? Doncs aquesta podria ser que una miqueta aquesta efemèride, que aquesta primera pantalla màgica on dibuixàvem i podíem borrar i tal. Ara és normal tindre una pantalla, dibuixar amb aquests llapis òptics, amb aquests tablets,
sí,
bueno, això
d'aquí.
Però en aquell moment era una pantalla que portava a dintre un pulsim de
bueno, pols d'alumini.
Ah, exacte, pols d'alumini, d'un metall, exacte, alumini. I llavors, pues, quan tu passaves, portaves les dues rodetes, una era l'eix vertical i l'altra l'eix horitzontal.
Sí, el problema que havia per fer diagonals.
Correcte.
Que havies de moure els dos alhora i alhora.
És la tècnica dels plotters, al cap
sí,
i a la fi.
Senyor, sí, senyor.
Els dos eixos, i vas dibuixant, cling, 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 cling. Pues bueno, tu feies aquestes dues rodetes i podies imprimir aquest dibuixet.
63 anys fa que va sortir.
Doncs vinga.
Mira el que estem fent ara. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1960 amb tot un referent històric com aquest, l'efemèride. I ara toca fer culturilla. Ara toquen...
conceptes bàsics.
Avui al concepte bàsic tecnològic volem explicar què és el phishing. El phishing és una paraula anglosaxona,
pescar,
és pescar. I què pesquem? Doncs en aquests casos els ciberdelinqüents utilitzen aquest mètode, pescar al cap i a la fi, és el mètode per intentar recopilar informació personal utilitzant doncs, correus maliciosos o llocs web que són enganyosos.
Pescar dades, vaja.
Vale? Pescar, què podem pescar? Doncs ara puc pescar el compte corrent, l'usuari i el password,
clar,
per d'entrar al teu banc, l'usuari i password per d'entrar en aquesta aplicació que després et robo dades i sé coses de tu.
Mira, un dels phishings més coneguts que tots l'hem rebut és el d'un correu electrònic del nostre banc, de la nostra entitat bancària, que ens diu: escolta, que per seguretat hem bloquejat la targeta o el teu compte o la targeta de crèdit perquè hi ha molts problemes de seguretat, simplement volem que entris i confirmis que ets tu, i donen un enllaç, tu apretes l'enllaç, d'allí fas cap a una plana web que és pràcticament idèntica a la del teu banc, amb el lloc on has de posar el teu usuari i paraula de pas, però no és la del teu banc. Aquí està el problema. Tu la poses, apretes entrar i acabaràs entrant a la del teu banc. És molt bo,
sí,
això.
Però la primera pantalla és la seva i ja t'ha agafat les dades.
Han pescat.
I dius, ai, ara no m'ha funcionat. Espera't, que ho torno a posar.
Torno a provar i llavors
I
ja és
clar,
la bona.
Llavors ja és la bona. I llavors d'entres, ah, mira, no ha passat res, però ja te les han robat.
I qui diu això, diu, he rebut una carta d'Hisenda quan estem en campanya de la renda, conforme, escolta, estàs de suerte, et tornen diners,
sí,
ponga aquí su DNI i tal i qual, i pues vinga, ja t'han tornat a pescar les dades, i etcètera, etcètera, etcètera.
O un correu que t'ha arribat un paquet i tens
correcte
de contestar per segundes, o inclús també al telèfon mòbil quan t'arriba un SMS, en aquest cas seria smishing, de SMS, que diu, ostres, mira, t'ha arribat un paquet i no sabem no sé què, posa aquí les teves dades, vale, ostres. O Amazon t'està buscant per aquest paquet, el que sigui. Dius, ostres, evidentment, com que comprem, sempre comprem per Amazon, qui no ha comprat per Amazon?
Estem al Prime Day.
Exacte, avui acaba el Prime Day, i dic, qui no ha comprat per Amazon? I dius, ostres, i si t'enganxen al moment que tu has demanat un paquet, piques.
Sí, sí.
Doncs una miqueta, doncs, és que et volíem comentar aquest concepte bàsic.
Això és el phishing.
Sí, sí, el phishing. Pesca, a veure què pesquem.
La tertúlia Freak.
Doncs ja ho sabeu, que si és dimecres i estem a Copa Lleida, doncs ara els friquis tequis en antena. I ara amb la tertúlia Freak, doncs ja ho veieu, que no es pot estar mai tranquil, i sobretot en temps de vacances tots ens relaxem, vale? Perquè és així, tots ens... Per això avui hem volgut fer aquest repàs, que sempre tenim d'estar una miqueta atents, no? Ja que els dolents mai descansen, i en un cas així doncs ho demostra que hi ha en aquest moment software, vale? Tenim software, millor dit, un malware, vale? Per passar-ho bé, doncs com aquest Super Mario Bros. 3, que qui no es vol descarregar gratuïtament el Super Mario Bros. 3 per jugar una estona, ara que estàs en temps distens?
Clar.
Doncs hi ha un software que no és bo.
Clar, inicialment aquest joc o sigui, va sortir, va tenir molt èxit i era gratuït fins a un nivell, després havies de pagar si volies seguir gaudint d'ell. Uh-huh. El problema d'això és que s'explota la idea aquesta de que no volen pagar per res. Llavors, escolta, no, que aquí trobareu... Si cliques aquí, trobareu el Super Mario Bros., però totalment gratuït, i a més, amb uns nivells extres d'aquest estiu del 2023.
Doncs ja t'han casat.
Ja estàs. Què passa si t'instal·les això? Doncs que segurament podràs seguir jugant al joc, però a més se t'instal·la, entre d'altres, un subprograma que el que fa és criptar, minar criptomonedes. O sigui, fan el teu aparell, clar, igual notaràs que s'escalfa molt, doncs, perquè està fent els càlculs per calcular criptomonedes, les quals, si les troben, no et beneficiaràs tu. Simplement fan anar la màquina... Com
el tema de criptomonedes necessiten procés de computació, no? I utilitzen la teva màquina per aquest procés, i d'aquesta manera ells no muntar infraestructura perquè estan utilitzant el que és la teva màquina.
Més coses que et fa aquesta història. Doncs... accedeixen a les teves dades i, a més, és capaç de fer captures de pantalla, gravar-te des de les càmeres del telèfon i recolectar el que tu vas teclejant. I, clar, què tecleges normalment? Usuari i contrasenya, per
sí,
exemple.
De totes les aplicacions.
I aquest és el problema. Exploten la teva màquina per enriquir-se ells, i dos, et roben les teves dades personals. I tot això després d'haver fet clic a un enllaç que aparentment era inofensiu.
Saps què hem de fer per protegir-nos de totes aquestes coses perquè no ens passi aquest tema? Doncs descarregar només els jocs de fonts oficials.
Sí.
Vale, això és important, no et descarreguis de qualsevol...
És que això és bàsic.
Sempre de fonts oficials, no val de qualsevol lloc.
D'aquí entraria el debat, que suposo que el tindrem la temporada vinent, de que la Unió Europea vol obligar a Apple, per exemple, Apple, si tu tens un iPhone, un iPad, només et pots instal·lar les aplicacions que estan a la botiga oficial de la marca, que poden ser gratuïtes amb subscripció o de pagament, vull dir, ja totes, les gratuïtes també hi són. Volen obligar a que el telèfon s'obri a que d'altres botigues puguin vendre i instal·lar aplicacions allà dins. I això pot ser potencialment un problema de seguretat.
Una altra cosa de les que hem de tindre cura és descarregar els parches i les modificacions del joc. Hem d'estar molt atents que siguin de llocs oficials, perquè igual descarreguem aquí un pegat i resulta que és d'un lloc no oficial i ja ens l'han clavat, no?
Clar.
I després no tenim de guardar les contrasenyes al navegador.
Ja, però t'insisteixen tant. Tu quan omples un formulari, el navegador què et diu? ¿Quiere guardar estas credenciales para futuros usos? Y claro, li has d'anar dient que no.
Un
bon consell. Li has d'anar dient que no, perquè ja has de fer anar un gestor, un administrador de contrasenyes. Si teniu aparells d'Apple, pots fer anar l'original, el del sistema, que et serveix per tots, per un Mac, per un iPad o per un iPhone, o si no... n'hi ha de comercials uns altres que funcionen a tot arreu també.
Doncs és molt fàcil guardar-les al navegador, però també és molt fàcil després que te les prenguin. Vale?
Sí.
Una miqueta. I sobretot, si podem utilitzar una solució de seguretat preparada per treballar amb jocs, doncs això ja fora estupendo.
Sí.
Vale? Una miqueta és el que hem de tindre en compte perquè no ens passin aquestes coses, perquè ara ja estem al temps de les vacances i estem una miqueta més relaxadets. Vale? I ens relaxem en tots.
El virus es diu Super Mario 3, I Espanya és un dels països més afectats.
Clar, perquè aquí som els que no ens agrada pagar. Llavors, qualsevol cosa que és gratuïta ens hi llancem de cap, no mirem res. Ostres, no. És gratuïta, ja la tinc descarregada. Ui, que bé, no?
A més, saps què fem, Jaume? Dic, què fem generalitzant, i ja sabeu que no tothom entrem al sac, però és que si he trobat una cosa d'aquesta, automàticament ho envio a tots els meus contactes.
Sí, ostres,
que
mira...
Feu això, hòstia, sí. que he trobat aquí el xollo.
Doncs vinga, va.
Doncs no.
Bueno, el xollo enguany ha set el descobriment de la intel·ligència artificial i l'ajuda que ens pot portar, no? Com cada dia s'aplica en més llocs, i un dels darrers llocs que s'ha aplicat és en els jutges de línia del torneig de Wimbledon.
Què em dius?
Sí.
Ah, sí?
Sí, que els jutges de línia han estat substituïts per intel·ligència artificial. No el jutge de camp, però sí els de línia.
Caram.
Vale? I llavors, pues, bueno, ara et detecta si la pilota és dintre o és fora, doncs ho detecta aquestes càmeres de visió intel·ligent amb intel·ligència artificial, i no tens de tindre aquelles persones allí sempre mirant fixament a la línia a veure si la pilota toca o no toca. La tecnologia i la intel·ligència artificial aplicada doncs en aquest moment.
Déu-n'hi-do. Clar, a Wimbledon és amb herba, amb gespa. Uh-huh. Aquí no deixa marca la pilota quan ja ha botat.
Correcte.
Clar, vull dir que aquí sí que no és allò, bueno, si ho ha vist o no ho ha vist.
O les pistes de quick, les també, pistes asfaltades, tampoc.
Les dures, tampoc.
No deixen...
Les de terra batuda són les úniques que poden discutir i ho marquen de seguida. Tenen l'opció, ja fa anys que va entrar allò del ojo de halcón.
L'ull de falcó, sí.
Sí, l'ull de falcó. Però que, clar, és limitat, només crec que ho poden demanar 3 o 4 vegades.
Sí.
I funcionaria, però això que em dius tu, doncs, déu-n'hi-do. Suposo que deu funcionar a cop de càmeres...
Sí, càmeres intel·ligents.
I intel·ligència artificial que després van...
Analitzant la imatge, clar, perquè, a més, no només una càmera, sinó diverses càmeres enfocades de diversos llocs, i d'aquesta manera ja saben, triangulen el que és la pilota, la tendència, la pendent i la velocitat, i saben juntament on cau. Vale?
Que els tenistes treuen a 200 per hora.
Sí. Però així s'han acabat les discussions.
Sí.
S'han acabat les discussions, no hi ha baralles. Tu ho has vist bé, no ho has vist bé, ha d'entrar, no ha d'entrar, no, ho diuen a màquina, te ho creus i ja està.
Sí. Estava mirant que fins i tot en aquestes velocitats, i aviam, estem parlant d'un terra que té gespa, per tant té un marge d'error fins que fa contacte, i una pilota de tennis que també doncs, és orgànica.
Bueno, marge d'error, és que la gespa és molt, molt, molt...
És mínima,
jo
ho sé, però té. Estan parlant de que tenen un encert pràcticament el 100% amb un error de 5 mil·límetres només, Déu-n'hi-do.
Bueno, és per això que utilitzem les noves tecnologies, veus? Aquí les utilitzem per coses bones.
Sí.
Què et sembla?
Sí, perfecte. Vinga, va, obrim la nostra subsecció d'avui de xarxes socials.
Vinga, va, de xarxes, perquè...
Aquesta m'ha sorprès.
Doncs la xarxa de moda és TikTok, i ara doncs també es vol introduir al món de la música i vol competir doncs amb Spotify.
Bueno, estan preparant o presentaran ja el TikTok Music... I no sé si serà un substitut de Spotify o Apple Music o Tidal o tots aquests, però el que sí és cert és que de moment ho provaran a dos països, a Brasil i un altre, que no recordo ara quin és, i no sé exactament si tindràs accés a tota la música del món o a una selecció. El que sí és cert és que tindràs accés a música per escoltar-la.
Uh-huh. De moment és una prova pilot, a veure què tal funciona, perquè, clar, el que és la xarxa social TikTok està arrasant, doncs...
A Brasil i Indonèsia ho provaran, inicialment.
I en aquest moment, doncs estan provant a veure què tal, perquè, bueno, és una altra via. Ja veus que Spotify l'estan atacant per tot arreu, Al final, un obre camí i després els demés s'apunten al carro.
De totes maneres, encara és la plataforma que té més usuaris actius funcionant. Serà, per cert, el TikTok Music aquest serà un servei de pagament, Això sí que queda clar, perquè les discogràfiques sí que controlen perfectament això, és a dir, et deixo les cançons sí, però s'han de pagar uns royalties.
Sí, em sembla que és 3,90 al mes, no?
A Brasil i Indonèsia tenen aquests preus, 3,50 al mes, dòlars, com que allí és molt barat, ho volen provar allí per a veure si la gent s'anima i provar la plataforma.
Home, per 3 eurets i...
Sí, però Europa arribarà a 9,99.
És que aquí ens posa, és que dius 9,99, dius, bueno, no és molt, no? Però és que quan comences a sumar
i
comences a sumar 7,8 a 9,99,
és que
ja comença a picar una mica, doncs... Oh,
Sí, a la que tens, Núvol a internet.
9,99.
9,99. La música, 9,99.
9,99.
Més igual on ho tinguis, Un canal d'esports.
9,99.
Qui diu 9,99 diu 12,99, però bueno, va, deixem-ho per fer rodó. I dos o tres plataformes de streaming, dos o tres només, el Prime perquè per la paqueteria i tot
el Prime,
això.
El Prime, 9,99.
Vale? Te'n vas a 60 al mes.
Què?
60 al mes, eh?
I... Bueno, tenint en compte que abans passàvem tot sense això, eh?
Ara t'explico una cosa, ara que no ens escolta ningú. A casa estem provant una opció que és comprar el sabó de rentar la roba per subscripció.
Ah, ja els he vist també.
Jaume, ui, ja. O sigui, comprar el sabó de rentar la roba per subscripció. Paguem un tant al mes i t'arriba cada mes el que gastes.
Un sobret. Són aquells que arriben amb sobre?
Aquells que arriben amb sobre. Els paperets.
Sí, sí, sí.
Per
sí.
Subscripció. Jo és que l'altre dia reflexionava...
Aquestes les he vist a les xarxes socials, eh?
Sí, d'aquí ho vaig treure. I ho vaig voler provar, dic, bueno, ho provem, van bé, eh? No direm el nom, però van bé, sortiran imitadors, suposo. Però, bueno,
Mira, els podríem trucar. Els sí? Podríem trucar un dia per convidar-los...
Però el que em refereixo
és
que...
És una empresa d'un producte clàssic de tota la vida, sí, li han donat un tomb... i l'han comercialitzat pels nous canals digitals.
Pensa que la caixa que t'arriba de cartró és biodegradable. No et cal ni ficar-la al contenidor blau. L'enterres i es desfà en 4 dies. La caixa, i l'altre no deixa res. Però em refereixo que, ull amb el tema de les subscripcions, que els cotxes els estem comprant totalment equipats de hardware, perquè després no t'ho poden afegir, o sigui, ja surt de fàbrica així, però després tu, segons el que paguis cada mes, t'activen unes funcions o unes altres dins del cotxe. Això els cotxes més moderns.
Sí, sí, perquè últimament també aquest mercat dels cotxes també volen la subscripció.
Vull dir que ull amb el tema subscripcions, que és una cosa que haurem de tenir en compte en el futur, a curt plaç, perquè començarem a tenir subscripcions absolutament per tot i això és complicat gestionar-ho, eh?
Saps on me puc subscriure?
A on?
A Trets.
Trets.
Saps què és Trets?
Mira, no sabia el que era, però de tant que ho diuen a tot arreu, al final sé que és una nova xarxa social, però no sé de què va.
És la nova xarxa social de Meta, que en aquest moment està implantada als Estats Units, que vol fer la competència a Twitter.
Bueno, és que clar, com que Twitter té problemes, n'estan sortint moltes de competències.
Té problemes. Twitter ha d'entrar en una dinàmica que l'Elon Musk ho vol canviar tot, ho vol modernitzar tot, que al final ens canvia el Twitter de tal manera que dius, on soc? No, què és això? Això ja no és el mateix, no? I aquí el Zuckerberg dius, ostres, saps què? Aprofito jo aquest moment, aquest mal moment de Twitter i implanto el que és la meva xarxa.
Mark Zuckerberg és el de Meta, el de Facebook, el d'Instagram, el de WhatsApp...
Doncs en dues setmanes i escaig als Estats Units hi ha més de 100 milions de subscripcions.
Sí, bueno, perquè subscripció, aviam, de persona que s'ha registrat, és gratuït, dones d'alta...
Clar, tothom que està subscrit a Instagram automàticament està subscrit a l'altre cantó, però bueno, ja són d'entrada només als Estats Units, de moment als Estats Units, perquè falta que arribin a aquest acord amb la Unió Europea a veure què passa amb les dades amunt i avall, si ho pot aplicar aquí per defecte, no ho pot aplicar aquí, de moment ho ha aturat només per als Estats Units, però en dues setmanes i escaig, 100 milions d'usuaris aquesta xarxa que vol fer la competència a Twitter, donant-li pues bueno, que aquí no tens pràcticament límit d'escriure, vale? Com Twitter tenies els 140 caràcters.
Però a mi aquesta limitació
bueno,
va néixer així.
Busca aquestes diferències o aquestes millores.
Sí, sí, bueno. En fi, de totes maneres, tu t'hi fixes, Mark Zuckerberg i tot el seu equip, són genis de fer que la gent no marxi de la seva òrbita. O sigui, insisteixo, us he dit tres, Facebook sempre s'ha donat per mort, ja està mort, i resulta que està més viu que mai, les dades així ho corroboren, Facebook, Instagram i WhatsApp, ull amb aquestes tres, són de la mateixa empresa.
Sí, a veure, WhatsApp és molt localitzada en uns països, sobretot aquí està molt implantada. Estats Units no està implantada. Vull dir, no, WhatsApp, què és això?
Bueno, allí funciona el e-message.
Sí.
La meitat de la població té un iPhone. Clar.
Correcte. Però també podria tindre WhatsApp. Doncs no, allí fan un altre tipus de missatgeria.
Bueno.
Vull dir, no està implantada com aquí.
Mira, ara marxarem 6 o 7 setmanes, tornarem al setembre i veurem que haurà canviat. Segur que ha sortit alguna cosa nova, perquè aquesta gent no paren ni a l'agost.
Bueno, ja sabem què passa al setembre.
Ah, sí, tenim la keynote d'Apple, sí.
Vull dir, això és un clàssic.
És veritat, no, bueno, evidentment no hi ha data encara, però diuen que per la setmana de l'11 o del 18.
Sí, que ells ens presentaran el nou iPhone.
Sí, sí, sí. I tornem-hi. I tornem-hi, és tot una roda.
Doncs si tot va bé, aquí estarem per explicar-ho.
I tant que sí. Doncs escolta, que són set setmanes les que ens aturem, set setmanes només.
Bueno, va bé, Ricard, va sí, bé, va bé, ho necessitem, va bé.
Que sí, que va bé parar un moment, final... reordenar idees, agafar energies i tornem-hi, no? La primera setmana de setembre tornarem a estar en marxa, tornarem a parlar de noves tecnologies. Ho farem com ho fem els darrers anys, parlant des del punt de vista de l'usuari mitjà.
D'una manera molt planera, molt entenedora. Planera. Esperem que tothom ens entengui. I si algú no ens entén, sisplau, que ens ho digui.
Sí, que ens ho digui. Bronca.
Que ens ho digui. Nosaltres intentem parlar perquè tothom ens pugui entendre.
Totalment.
Explicar les tecnologies, per a què les estem utilitzant avui en dia, què podem fer amb elles i per a què ens poden servir.
Com dèiem la setmana passada, Jaume, tens preparada ja la teva bateria, la funda i tot això per si marxes de vacances amb el telèfon?
No.
No?
Això ho porto cada dia preparat.
Ah, ja ho tens a punt, doncs ja està.
Cada dia va amb mi, dintre l'equipatge.
Doncs Jaume Sitjà, que hem estat tota una temporada parlant de noves tecnologies, de vegades potser més abstractes, de coses que no podem tocar, i moltes altres vegades de serveis i de productes que sí que podem tocar i que podem veure i que podem trastejar amb ells. Escolta, que aprofitis aquestes set setmanes, bones vacances si les pots fer i bon estiu.
Ho farem, farem uns dies de vacances.
I al setembre hi tornem.
I al setembre tornarem aquí.
Això ho has de dir tu, ara que ho penso.
No, al setembre tornarem aquí i amb moltes ganes.
Acabarem com sempre. I Jaume Sitjà...
La temporada que ve, més.
Bueno, atención porque hoy con los amigos de Borrón y Cuenta Nueva vamos a hablar de algo muy importante y que quita el sueño a muchos españoles. Y vamos a hablar del tema de la vivienda. Vamos a hablar de qué es lo que pasa con las viviendas habituales en caso de insolvencia o de concurso. Para hablar de ello, nos ponemos en contacto con Marc García, que es abogado de Borrón y Cuenta Nueva. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Recordemos que tenéis una página web, borronycuentanueva.info, y también un teléfono gratuito, el 900-823-934, para estar en contacto. Abogado, hablaba yo de que el tema de la vivienda habitual es... un quebradero de cabeza para muchas personas cuando deben dinero, cuando hay insolvencia. ¿Qué podemos decirles?
Mira, cuando hablamos de vivienda habitual en casos de insolvencia, lo primero que hay que decir es que la normativa concursal sigue estableciendo como regla concursal la liquidación de todos los bienes, incluida la vivienda. No obstante, la última reforma de la ley concursal, el pasado mes de septiembre, permite excluir la vivienda habitual para responder de las deudas en caso de que el importe de la hipoteca pendiente sea similar o superior al valor de mercado y esté evidentemente al corriente de las cuotas hipotecarias. Por lo tanto, en estos supuestos no es necesario vender el inmueble, en este supuesto permitiendo la exoneración del arresto de deudas. Es decir, si estoy al día y al orden de mi cuota hipotecaria, yo puedo mantener la vivienda y se exonera el resto de deudas. Eso sí, ha de ser la vivienda habitual, no cualquier segunda residencia.
¿Y qué pasa, abogado, si el valor del mercado de la vivienda habitual es inferior a la cantidad de hipoteca pendiente de amortizar?
En estos casos, pues la diferencia entre ambos valores se puede exonerar y no se pierde la vivienda habitual siempre que también se atienda mensualmente a la cuota hipotecaria. La diferencia, eso sí, quedará exonerada, pues la liquidación del inmueble tampoco se cubriría. Por tanto, veníamos a cubrir esa diferencia, pero manteniendo evidentemente la vivienda.
Muy bien. Y en el caso que el valor de mercado de la vivienda habitual fuera superior a la cantidad pendiente de amortizar, ¿qué pasa?
En estos casos ya se puede considerar que hay cierto activo, por lo tanto se abriría un proceso de liquidación del inmueble, fijando un plan de liquidación o un plan de pagos para atender, con el excedente del crédito de otros acreedores, no solo el del acreedor hipotecario. Ahí sí que habría que abrir un plan de liquidación, porque claro, aquí sí que hay activo, hay un remanente.
¿Qué recomendaciones nos daría para aquellas personas que se encuentran en esta situación con su vivienda habitual y con otras deudas?
Yo, en primer lugar, evidentemente, ponerse en manos de abogados especialistas, porque aquí, como ya hemos visto, la casuística puede ser distinta, hay diferentes supuestos y hay que analizar bien en concreto el activo y el pasivo de cada deudor y ver qué opción es mejor, ¿eh? En ocasiones no es necesario concursar, por tanto hay que analizar caso por caso. En segundo lugar, anticiparse a los problemas, esto a nivel concursal y en general en toda la vida, pero para evitar medidas de embargo de las administraciones públicas, demandas o ejecuciones bancarias y evitar así mayores costes para el deudor. La prevención en estos casos será ahorro, ¿vale? Y, en último lugar, evitar que la espiral de deudas siga creciendo. Por miedo al fracaso muchas veces o a la presión social, muchos, en este caso me estoy pensando ahora, mucha gente emprendedora, ¿no? Gente que en el mundo de las startups, por miedo a fracasar, se mete en una espiral de deudas y muchas veces es muy difícil parar. Pues saber parar a tiempo y concursar es esencial. Debemos asumir la realidad del negocio que tiene cada uno y no poner más en riesgo, sobre todo, el patrimonio personal.
Sobre todo, lo que nos ha quedado muy claro, abogado, es que siempre hay que continuar pagando la hipoteca, nunca dejar de pagar.
Esto está claro. Si hay que escoger entre deudas a pagar y entre ellas está la vivienda habitual, seguir pagando la hipoteca.
Es la principal deuda, digamos, ¿no?
Exacto.
Muy bien. Bueno, vamos a recordar que es importantísimo, yo siempre lo digo, Marc, guardar todos los documentos que tengamos, todo para a la hora de tener que afrontar un proceso judicial. Cuantos más datos llevemos, más cantidad de documentos tengamos, muchísimo mejor, ¿no?
Mucho mejor mantener los que se mueven por ordenadores, una carpeta bien guardado todo, y los que no se mueven tanto, pues en un cajón bien guardado, porque pensar que las entidades financieras tienen derecho a guardar la documentación, pero solo hasta 5 años. Si vamos de deudas que remontan a principios del 2010-2009, uh-huh, no tienen la obligación de poder proporcionar dicha documentación. Por lo tanto, todo bien guardado para poder luego acreditarlo ante el juzgado.
Y recordemos que esto es como las dietas, caso por caso. Lo que haga el del quinto no significa que lo tenga que hacer el del primero. Y cuando hablamos de justicia hay que ir siempre con las cosas muy, muy bien marcadas. Uh-huh. Recordemos que Borrón y Cuenta Nueva operáis a través de vuestra página web, uh-huh, asistencia telefónica, por email, con citas personales. Y además, la primera cita es gratuita. Esto es muy importante porque hay muchas personas que no inician un procedimiento porque dicen empezar con un abogado, esto es lento. Bueno, vamos a informarnos primero y seguramente que tendremos más beneficios si vamos acompañados de la mano de gente como Borrón y Cuenta Nueva. Recordemos con ese teléfono 900-823-934. Borrón y Cuenta Nueva. Marc García, abogado, ha sido un placer como siempre y gracias por estos consejos.
A vosotros, muchas gracias.
Avorrir menys, ignorar menys, jutjar menys, separar menys, censurar menys, justificar menys. Si vols entendre-hi més, el moment és ara. Subscriu-te a El Periódico per només 2 euros al mes. El Periódico. Entendre-hi més.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens plantarem a les 2 de la tarda amb una connexió d'aquestes que hem estat tenint durant tota la temporada i és amb l'associació App Lleida. Ja saps que és l'associació on tenim a totes les directives, a totes les emprenedores, a totes les dones que volen tirar endavant, doncs, el món empresarial des del Pirineu fins a la plana de Lleida. És App Lleida, els trobes a internet, App Lleida, les trobes a internet, applleida.cat. I parlem amb la seva presidenta, amb la Laia Rogel. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
No, estem bé perquè tenim els aires acondicionats, doncs, a la ràdio, sí, ben posats. Com va anar ahir, per cert? De temperatura.
Ah, de temperatura. Bueno, pues agobiant, asfixiant el calor. Vull dir, realment vam sortir allà a les 7 de la tarda a fer un passeig i, bueno, 7 o 8 i no es podia. Bueno, en aquell moment encara no es podia estar.
Laia, ni els nascuts a Lleida estem acostumats quan venen aquests dies, eh?
No, però també t'he de dir que l'altre dia estava escoltant un expert en climatologia que estava dient que cada vegada tindrem passarem de l'estiu a l'hivern, però ja no tindrem els termes mig, que aquí a Lleida tampoc n'hem tingut
no massa, eh? No massa, la veritat és que no.
I que les temperatures de 40 i algo serà algo com bastant habitual. Lo que abans era un dia o dos, ara serà com molt habitual.
Això diuen. Laia Rogel, la darrera vegada que vam parlar estàveu preparant el sopar amb App Lleida. Com va anar?
Sí. Va anar molt bé, la veritat és que, bueno, vam tenir una participació molt bona, 230 persones. Hem recaudat aproximadament 4.900 euros, que està superbé.
Molt bé.
Per nosaltres, al final hem anat augmentant cada any de mica en mica, no? I ja és l'any que més hem recaudat. I bé, doncs, bueno, en general molt contentes. La gent quan va venir, vam fer la pink carpet, va agradar molt.
Sí.
Doncs, ostres, quin glamour, quina elegància, no sé què. Bueno, està molt bé, sí, sí.
Bueno, es tracta de donar-li tocs, potser amb una cosa que és ja tradicional, fer un sopar sí, solidari, però anem a embolcallar-lo d'una cosa diferent, no? Anem a donar-li un toc.
I també la gent a Lleida, bueno, d'arreu, ens agraden aquests actes,
sí,
saps? S'han de crear i s'han de potenciar perquè, si no, seria molt avorrit.
Bueno, clar.
Hem de fer aquest... Jo a vegades quan m'he dic, bueno, si vols dir que val la pena, dic, primera, per la part solidària, per suposat,
sí,
jo crec que sí, és molt important, però també perquè aquests actes fan que la gent, doncs, es trobin, es coneguin, també, doncs, aquesta il·lusió de tothom anava vestit de rosa, va ser superbonic de veure-ho. Fins els homes anaven vestits amb alguna rosa, no? I va fer molta patxoca, moltíssima.
Vau tenir algun feedback del comerç de Lleida? Perquè sé que vosaltres veu donar, aviam, tothom que faci el que vulgui, però vau donar com a indicació, escolta, si no tens res, vés a una botiga de Lleida i compra't alguna cosa rosa.
Bueno, no, en aquest cas no, perquè finalment no van voler participar de l'activitat. Principalment perquè nosaltres, com a entitat, doncs, lògicament tenim patrocinadors que també ens ajuden a poder subsanar els gastos, i en aquest cas el patrocinador que teníem no els encaixava amb ells.
Val. Bueno, de totes maneres, no és el darrer acte que fan des de App Lleida.
No.
Ara tenim juliol i agost, suposo que també descanseu, no?, amb propostes.
Sí, bueno, estem acabant de... Sí que és veritat que la setmana vinent presentarem, però obrirem inscripcions ja dels premis App Lleida.
Aha.
Aquest any tenim premis i bueno, tot i que la gent està de vacances, però nosaltres ja obrirem inscripcions. Els premis intentarem que siguin a l'octubre, finals d'octubre, així que necessitem ja obrir les inscripcions i que animo obertament a que si hi ha persones que veuen que poden encaixar o que alguna altra persona pot encaixar en una categoria o en una candidatura, doncs que la presentin. I si a vegades la gent no es vol presentar per iniciativa pròpia perquè pensen que com que no s'ho mereixen, no?, però, o que no estan a l'alçada, però aquí el que faig és això, no?, que sobretot, doncs, si no te vols presentar tu, que una altra persona te presenti per tu.
Clar. Vosaltres, què busqueu amb aquests premis? Que, per cert, estava mirant ara la vostra web, appllleida.cat, i seran els 15ers ja, la 15a edició.
Sí. Bueno, el que busquem...
Hi ha diferents categories, suposo.
Perdona?
Hi ha diferents categories.
Sí, el que passa és que les estem reformulant, les categories, perquè amb l'última assemblea, doncs, vam decidir treure, hi havia pràcticament 13 categories, i ara el que hem fet és reduir-les a... Tampoc molt, hem reduït, però potser a 9.
Bueno.
Entre 8 i 9, crec que s'han quedat, no? Llavors, estem acabant de reformular una mica, bueno, ja les tenim plantejades i tot, però alguns petits detalls. I el que busquem sobretot és tenir referents de dones lleidatanes que estiguin en equips, bueno, en alts càrrecs, estiguin trencant sostres de vidre en moltes categories, o que siguin un referent propi de la categoria o del sector, no?
Han de ser de Lleida?
Han de ser Lleida o estar vinculades amb Lleida.
Val.
Directa o indirectament.
Val. Jo ja en tinc una per presentar.
Doncs em sembla perfecte.
O sigui, és a dir, és el que deies, potser la mateixa persona no es presenta perquè doncs, ens fa cosa, però jo ja en tinc una. Jo et presento tu, eh?
No, jo no puc. Jo no puc.
Home,
encara em falta camí a mi.
Sé que la Laia no pot perquè és la presidenta i perquè no estaria ben vist, però la Laia aquest 2023... està aconseguint unes fites que seria una gran candidata, eh? per, per tenir un d'aquests guardons, però sé que no, bueno, sé que no, no seria ètic segurament ara, eh? No, però, ja,
mi,
però ja
a
tocarà.
A mi encara em falta molt camí, així que a poc a poc.
Però ja tocarà, eh? Molt bé, doncs això ho podeu fer a la web applleida.cat, des d'allí teniu les maneres de posar-vos en contacte amb elles i són uns premis força interessants, macos. La veritat és que al final, quan una persona fa alguna tasca o ofereix algun servei que val la pena, jo crec que és just reconèixer-ho i si és, en aquest cas, doncs, una dona vinculada al territori lleidatà a través de l'associació App Lleida, doncs és una bona proposta. Per tant, si coneixeu algú, només cal que envieu un correu electrònic i bueno, expliqueu i després ja es posaran en contacte amb vosaltres perquè acabeu d'afinar una mica més la informació.
Sí, sí, el tràmit és molt senzill i hi ha un formulari, em sembla, d'inscripció i és molt senzillet, no és molt complicat.
Clar.
A vegades quan tenen la memòria, oh, quina memòria? Bueno, pot ser des d'un full explicant breument hasta un dossier, vull dir, n'he rebut de tot.
Que sí, totalment d'acord. Escolta, que arribem a les dues, Laia Rogel, posem punt i final a la temporada 2022-2023. Cada cop les fem més llargues, eh? Ara farem 6-7 setmanes i al setembre tornem, i que són... És d'aquí 7 setmanes, al setembre, Laia, eh?
Sí, bueno, sembla molt lluny, però no és tan lluny.
No, per això t'ho dic. Jo és que tinc el calendari davant i és una trampa tenir el calendari al davant perquè vas mirant les setmanes i dius, és que són 7 setmanes, si en 7 setmanes hi tornem a ser. Es pot fer moltes coses, amb 7 setmanes, però sí que és veritat.
Jo avui he fet el canvi d'armari, imagina't, vaig una mica tard. Bueno. Una mica bastant tard.
Déu-n'hi-do. Laia, com sempre, un plaer que ens haguis acompanyat tota aquesta temporada, extensible i evidentment a totes les teves sòcies, que aquest any hem conegut a dones molt interessants aquí a la taula de Cope Lleida, a la tertúlia amb veu de dona, de la mà de la Laia Rogel i d'App Lleida. Una abraçada gran i que tinguis
moltes
bon estiu.
Moltes gràcies a vosaltres per tot el que feu i per donar-nos veu, perquè al final, gràcies a mitjans com Cope Lleida, doncs tenim aquesta possibilitat i jo crec que és molt interessant.
Els de casa ens hem d'ajudar.
Correcte.
Una bon abraçada. Estiu. Adeu.
Una abraçada. Adeu, adeu.
Doncs apa, que ens posem ja a les dues. Ja estem a les dues. Soc el Ricard Álvarez. Avui no farà tanta calor com ahir, però en farà, per tant, ull, bueno, en farà, n'està fent, protegeix-te i beu molta aigua, beu molta aigua. Demà hi tornem a les 12:20, demà seguim amb les entrevistes electorals i també parlem d'animals de companyia.